Al matí, amb Raquel García.
Sin pecado concebir, así vine al mundo y así me pienso quedar. Pero llevo unos días teniendo pensamiento impuro, no lo voy a guardar. Yo siempre prudente, ni resisto. Tú sabes que desde chiquita no me roba ni un kilo. Borrego directa para el monte, pero de repente me vienen ráfaga, historias, películas enteras donde alguien que no es mi marido entra por la puerta y me hace unas cosas que yo. Madrecita que me proteja, siempre igual a los niños, trabajo, la compra, el tinta, la...
I avui volem parlar a la secció Plaers Infinits de la mida del penis. És important o no ho és? Perquè es relaciona sempre amb la masculinitat, a què es considera un micropenis i per què cada cop més homes se senten pressionats per les imatges que veuen a la pornografia. Doncs avui en parlem amb l'Elisabet Dionís, terapeuta sexual i membre del col·lectiu Les Magranes i la Sextrac. Bon dia, Elisabet.
Hola, bon dia.
La veritat és que no es parla gaire, però hi ha molts homes que se senten acomplexats per la grandària del seu penis, tot i que això no sigui una causa, no? Que els generi cap problema, en principi.
Correcte. Em sap greu, però sempre hem d'anar a parar al porno i a aquests estàndards que ens transmet. Avui en dia que hi ha un consum força important de pornografia, no és gens estrany que cada vegada hi hagi com més complexa, hi hagi més persones amb penis que senten que el seu, doncs això, que el seu penis no és l'adequat, no té la mida òptima per poder proporcionar plaer. I és un dels grandíssims mites que és necessari parlar-ne i posar-ho sobre la taula i verbalitzar-ho molt, perquè hi ha persones adultes, hi ha homes que realment tenen problemes en la seva vida sexual perquè senten que no poden donar plaer o estan acomplexats per la mida o inclús per la forma del seu penis. No? I és important que en parlem.
Però la mida importa o no importa?
No, la realitat és que tot pot tenir molts matisos, val? Però no importa, la mida no importa. És molt més important el moviment que nosaltres fem, és molt més important saber fer servir l'eina que no pas les característiques d'aquesta eina. Val? És molt més important saber estar present, sentir, no estar al cap sinó al cos, sentir, formar part d'allò que s'està movent. Sí. Aquesta presència és molt més important i incideix molt més en el plaer que podem obtenir en una relació sexual que no pas les característiques del penis per se, saps? Hi ha molts altres matisos que són molt importants. Tu pots tenir un penis molt gruixut, molt erecte, molt dur, molt gran, molt llarg, el que tu vulguis, aquests que veiem al porno, però això no vol dir que tinguis una relació sexual meravellosa si estàs amb aquesta persona o si ets aquesta persona, ni molt menys, no incideix en la quantitat, en la qualitat del plaer. No té res a veure per diferents motius que, si vols, podem anar explicant també per treure una miqueta aquest pes i aquesta responsabilitat.
Vinga, doncs anem definint això, no? Això que volies tu destacar, però primer et volia consultar, perquè és que m'ha sorprès moltíssim, Elisabet, que he vist que Espanya, l'estat espanyol, és un dels països del món on es fan més operacions precisament d'allargament, de penis, i que el 90% de les persones que es fan aquesta operació moltes vegades ni necessiten fer aquesta intervenció. O sigui, que em semblava una dada interessant per posar en relleu que definitivament hi ha molts homes que es preocupen per aquest tema.
Exacte. També en les dones o persones amb vulva també hi ha altres tipus de cirurgies que ens afecten, però és veritat, i cal explicar-ho, que hi ha molts homes que se senten, doncs això, acomplexats. Aquesta estadística ho il·lustra, no?, de manera molt gràfica. Mira, la mida no és important. Per què? Perquè si estem parlant d'una relació heterosexual en què hi ha una penetració d'un penis a dins d'una vagina, estrictament, si ens focalitzem en això, la sensibilitat i el màxim plaer en un cos amb vulva, amb vagina i amb úter, la trobem al clítoris. El clítoris és l'òrgan de plaer per excel·lència. El clítoris està ubicat fora de la nostra vagina, està ubicat a sota dels nostres llavis, a la vulva. Per tant, quan hi ha una penetració el clítoris queda en un lloc apartat. No hi ha una incidència directa. Una altra estadística que també és important compartir. El 71% de les dones o persones amb vulva vagina no aconsegueixen arribar a un orgasme amb la penetració. Poden sentir plaer? Sí. També hi ha altres dones que no senten absolutament res.
Sí.
Però no aconsegueixen arribar a l'orgasme amb la penetració, en contra d'això que ens mostra el porno molt sovint. Per tant, deixem de posar el focus, l'atenció i la mirada en allò que succeeix en la penetració estrictament i a dins de la vagina, perquè hi ha moltes persones que tenen el seu plaer, la seva font de plaer, la tenen en altres punts. Els mugrons són punts importantíssims que ens poden arribar a proporcionar un orgasme i, sobretot, el clítoris. Hi ha un percentatge de persones amb vulva, amb vagina, que tenen sensibilitat a dins de la vagina, que poden tenir un orgasme amb la penetració i que poden gaudir-ne. Val? Però pensem que la gran majoria tenen el plaer, diguem, a fora. I després, si parlem d'aquestes persones que sí aconsegueixen un orgasme amb la penetració, no necessiten un superpenis mida XXXL. No cal. Per què? Perquè la sensibilitat a dins de la vagina la tenim al terç extern, és a dir, a l'entrada, i també la tenim al final, al coll de l'úter, al cèrvix, el que hi ha al final del canal vaginal. Aquests serien dos punts de plaer, així com per excel·lència, dins de la vagina. El terç extern, com que està a l'entrada, no necessitem res espectacular. I hi ha persones que diuen, bueno, però si el plaer el tinc al fons de la vagina, doncs sí que necessitaré un penis molt gran. Bé, aquí una pregunta interessant a fer és quina mida ens pensem que té el canal vaginal? Perquè sovint sembla que allò sigui un pou sense fons, no? Una cova on hi ha fins i tot eco. No, no, no. La vagina és un espai que està molt ajustadet. Si nosaltres introduïm un dit, una joguina o un penis a dins d'una vagina, si entrem en una vagina, està tot com molt ajustat. Si fiquem un dit, notarem una pressió així. És a dir, no és un espai obert. Val? Per tant, hi ha una frase que a mi m'agrada molt i és que la vagina abraça tot allò que la penetra, tot allò que entra. Si és un penis més gruixut, es dilatarà, és elàstica, es farà més gran per acollir-lo.
S'adapta, no? Gairebé?
Sí, 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 és molt elàstica. Si és un penis que és més finet, més primet, doncs l'abraçarà igualment. I pel que fa al que us deia, la longitud del canal vaginal, que ens pensem que ha de ser de 30 centímetres, no. Diuen que la mitjana a Espanya de longitud del canal vaginal és de 13 centímetres. 13 centímetres en un canal vaginal doncs no és una cosa molt, molt gran. Per tant, em pot penetrar un penis, si jo tinc 13 centímetres de canal vaginal, em pot penetrar un penis que sigui més llarg? I tant que sí, perquè és elàstica. Tot és elàstic, tot es dona i abraça allò que entra, però no ho necessitaré. I un altre punt important és que hi ha postures que faciliten arribar a uns racons o a d'altres. Per tant, el fet de la penetració és com un acte on la geometria hi té molt a veure. En funció de com sigui la teva vagina, la forma de la teva vagina i el penis de la persona amb la qual t'estàs compartint, hi haurà encaixos que aniran millor que d'altres. Hi haurà postures que seran més favorables i més plaents que d'altres. Però en cap cas és la mida del penis allò que farà que jo senti més plaer. Per tenir un penis molt més gran a la meva vagina, jo no tindré més sensibilitat.
Per això és el que deies, que no era tan important la mida, sinó el moviment que es fa, no? Però ara que parlàvem també, no?, de mides, quina és la mida normal, no?, o general d'un penis? O quan es parla també d'un micropenis, per també tenir doncs, aquestes dades, no?
El cas d'un micropenis és un penis que té una mida molt, molt petita, entorn dels 5 centímetres, i que dificultaria o seria impossible dur a terme una penetració. Pel que fa a les mides dels penis, és que hi ha tants penis diferents com persones amb penis hi ha al món. Sí que podem parlar, igual que del canal vaginal, de les estadístiques i d'aquestes mides, no? Diria que Espanya, si no m'equivoco, està entorn dels entre els 15 i 17 centímetres, pot ser. Diguem que És el que dic, si el canal vaginal té una mida, una mitjana, no?, de 13 centímetres, qualsevol penis seria adient, diguem, funcionaria, ens podria fer passar una bona estona, sobretot pel que us deia al principi, perquè és molt més important la presència, les cures, la voluntat de donar plaer a l'altra persona, i hi ha moltes maneres, perquè un cop més, amb aquesta preocupació que hi ha, s'està posant de manifest que vivim una sexualitat molt coitocèntrica, no? Que sembla que tot allò que se surti del coit, de la penetració d'un penis a dins d'una vagina, doncs ja no és bon sexe, ja no és una bona pràctica sexual i no serà una pràctica sexual plaent. En cap cas és així. Hi ha moltes maneres d'estimular una persona i de donar-li plaer. I, evidentment, si ens agrada fer la penetració, és una pràctica meravellosa, però que no ens hem d'agobiar tant amb això. Un altre punt de molt pes i de molta responsabilitat per les persones amb penis és també el fet de tenir ereccions que se sostinguin en el temps,
Això
que
t'anava a
siguin
dir,
una...
perquè clar, parlem molt de la llargària, no? Però també doncs, aquesta imatge, no? Dels penis sempre erectes o també del grossor, no? També són hàndicaps, no? Com els afecta aquests temes, no?
Els afecta en el sentit que senten que han de donar la talla. Sempre tenen com una expectativa molt elevada i això fa que estiguin nerviosos, que no es puguin deixar anar i no es puguin relaxar. I el sexe plaent té a veure amb la relaxació, no amb la contracció, no amb els nervis, no amb el fet d'estar al cap. Si tu tota l'estona estàs pensant que has de tenir un penis meravellós, que ha d'estar dur tota l'estona, que tu ets el responsable del plaer de l'altra persona i que l'altra persona s'emporti bones sensacions. Això és molt injust per les persones amb penis, especialment en les relacions heterosexuals. Totes les persones que participem en una trobada sexual ens ho hem de passar bé, és per gaudir, és per passar una bona estona i no és un que li ha de fer una cosa a l'altre, sinó que estem les dues persones o les que siguem compartint allò que està succeint. Per tant, no és tan important tenir un bon estri, entre cometes, ni fer una bona performance, no? No has de fer l'actuació de la teva vida. Es tracta d'estar allà, d'estar present i de poder gaudir d'allò que està succeint, de fer el que et vingui de gust, de donar plaer a l'altra persona, amb allò que ets, amb el teu cos, sigui imperfecte, com segurament serà, amb els teus defectes, amb la teva cel·lulitis, les teves estries, els teus... Que sé, el teu greix posat per allà on potser no t'agrada, però es tracta d'això. I aquest és el meu cos, aquests són els meus genitals, i vaig a compartir-me amb tu i a gaudir d'aquesta estona. Però no,
Realment,
no haig de demostrar res.
però realment quin mal, ha fet o està fent el porno?
Sí, perquè les expectatives són com molt elevades. Clar, quan tu li dius a una persona amb penis, encara que no tinguis una erecció, saps que pots fer una penetració quan el penis està tou? Saps que es pot fer? I et miren amb cara de... Però què m'estàs dient? Sí, et treus la pressió, intentes fer la penetració amb tou, quan el penis està tou, i mica en mica aquesta excitació torna i el penis recupera la seva erecció. Els penis erectes tota l'estona només existeixen a la ficció, al porno, a la pantalla. A la vida real, no som robots, som éssers humans, podem tenir un pic d'excitació, després el nostre cos es relaxa i el penis es relaxa també i baixa l'erecció. Hem de deixar de parlar d'aquesta paraula que no m'agrada gens en castellà, el gatillazo. No, no existeixen els gatillazos, o sigui, es baixa l'erecció igual que pot pujar, baixa i puja, és que és un ball així, no, no hem de pensar que hem d'estar tota l'estona ferms i amb l'erecció... No? Superintensa i sostenir-la durant hores. No? És que no té sentit. El nostre cos no funciona així. És més com un ball. Hem de fluir una miqueta més amb això. No? I, clar, si veiéssim menys porno i no tinguéssim aquest input, doncs potser seria més senzill i no ho tindríem tan present, perquè realment fa molt mal, perquè fa que les persones amb penis vagin a la trobada sexual com amb certa tensió, no? Amb por de fallar.
És un concepte.
Us
arriben, Elisabet, a consulta molts homes, igual que abans parlàvem, no? De que molts homes doncs, visiten l'uròleg o el cirurgià plàstic per fer-se doncs, aquests allargaments de penis. No sé si a consulta, a teràpia, també us arriben homes preocupats amb aquest aspecte, no? I fins i tot si això després té una conseqüència, no? Té alguna disfunció.
Sí. Sí, i tant. Té una conseqüència que és la disfunció erèctil, perquè passen a estar tan en el cap, tan angoixats, tan preocupats, que s'obliden d'evitar el seu cos, d'estar en les sensacions, de sentir el que succeeix en el moment present i deixar-se emportar per allò que estan vivint. I això fa molt mal perquè els provoca la disfunció erèctil, o sigui que després d'una manera com més crònica, per dir-ho d'alguna manera, tenen una disfunció erèctil, és a dir, no
sí.
aconsegueixen tenir una erecció o estan més temps amb la pèrdua de l'erecció que no amb el penis erecte, tot i haver excitació. I això passa perquè estan doncs, massa en el cap, massa preocupats per allò que han de dur a terme, no? I sobretot per donar la talla, hi ha molta pressió. L'altre motiu freqüent de consulta
sí.
té a veure amb les conseqüències d'haver vist molt porno. Aquestes són els motius de consulta de persones amb penis o de nois tenen a veure amb aquests temes. Hi ha com un pes molt gran a les seves espatlles, no? Per satisfer, donar plaer, deixar contenta a l'altra
sí.
persona, aquesta és una, i l'altra, totes les expectatives, no? Que van entrellaçades. Totes les expectatives que tenen de com ha de ser el seu comportament, la seva actuació quan tenen sexe amb una altra persona.
I en aquests casos, això, com se'ls recorda, no? Que la penetració, doncs el que tu deies, no? No és ni de bon tros l'única pràctica sexual o com es gestiona o es treballa tota aquesta acceptació, no? Del propi cos, en el cas dels homes.
Una recomanació que fem és intentar reduir el consum de pornografia, si és que en són consumidors. Una altra recomanació que fem és, bueno, proporcionem exercicis com una mena de pràctiques per fer en parella que tenen a veure amb la sensibilització. Tenen els penis insensibles, de vegades, com adormits. I es fa com un treball de sensibilització de totes les parts del cos, de despertar el cos per aturar la ment, que aprenguin a baixar el cos, a estar més presents,
sí.
i també de despertar sensacions en el penis, per sortir també d'aquesta pràctica més mecànica, que és la que veuen al porno, i és la que traslladen també a les seves relacions sexuals.
Clar, jo penso tot això amb els homes que us arriben a teràpia, no? Però clar, m'imagino quants joves que no arriben, no? A demanar aquest consell, aquest assessorament, i que en canvi doncs, sí que doncs, això consumeixen aquesta pornografia i els hi generarà doncs, aquest complexe, no? Per doncs, tot aquest tema de comparació que parlàvem.
Sí, per això nosaltres el que intentem, com que és això, a consulta venen homes, però poquets. Quan venen, venen per aquests temes, però venen menys que dones. Aleshores, el que fem és que quan fem els tallers als instituts, que agafem els nanos que són més joves i fem tallers en els quals parlem de masturbació, d'autoplaer, de com acariciar-nos, de com estar presents en el cos, consciència corporal, etc. Doncs el que fem és donar ja aquests consells i els diem, ja sabem que sou consumidors de porno, però procureu anar alternant, de tant en tant doncs, us podeu masturbar però no mirant la pantalla, tingueu una mirada crítica cap a la pornografia que consumiu, penseu que allò no es correspon amb la realitat en la majoria dels casos, cuideu la manera com us masturbeu, no sigueu molt bèsties, no us feu masturbacions molt intenses, molt mecàniques, jugueu una miqueta més, sentiu. Els eduquem una miqueta en la sensibilitat perquè es toquen d'una manera molt mecànica i molt dura. Que després, en el cas de les persones heterosexuals, si tu et masturbes amb molta força el teu penis, després quan vas a tenir relacions sexuals amb una persona que té vagina, la seva vagina mai et proporcionarà la força que tu t'apliques amb la teva mà quan et masturbes. Aleshores, això és una cosa que és important que sàpiguen, perquè insensibilitzen molt els penis. Estan molt, molt insensibilitzats d'aquesta canya, no? Que els donen d'aquesta força.
Ah, per això és interessant tenir tota aquesta informació com fem nosaltres els dilluns a Plaers Infinits. Clar, no hem parlat, però no sé si fins i tot és una operació complicada aquesta, la d'allargament de penis, i no sé si després se solucionen molts d'aquests problemes que parlàvem.
Jo, opinió personal, totalment. Crec que l'arrel està en aquesta preocupació que tu tens. Per molt que allarguis el penis, per molt que... Jo no sé fins a quin punt això realment et dona després satisfacció, perquè parteix com d'una sensació de baixa autoestima, com una sensació que tu no ets suficient o que el teu penis, tal i com és, no pot proporcionar plaer a una persona. I això és mentida, perquè tu amb el teu cos, amb la teva presència, amb la manera com acaricies, com petoneges, com llepes, com... Estàs proporcionant molt plaer a l'altra persona. No està tot concentrat en els genitals. Per tant, jo sempre sóc més partidària de treballar de manera més orgànica, no? Amb el cos, amb sensibilitzant, estimant, acceptant el que hi ha i fent-ho des d'aquí. Jo crec que és més nodridor. Però vaja, cadascú.
És una opinió que jo crec que molt interessant per tancar, per posar punt i final a la secció d'avui, com sempre també, Elisabet, que busquin assessorament, informació, que no dubtin, no?, en buscar, doncs, això, doncs, teràpia, si es necessita, per
Sí.
intentar, doncs, millorar la qualitat de la seva vida sexual i afectiva.
I tant, que és important que la gent sàpiga que ningú té una vida sexual espectacularment perfecta. Vull dir, hi ha moments, hi ha èpoques bones, hi ha èpoques no tan bones. Les professionals de la sexologia tampoc tenim la vida sexual perfecta. Vull dir que totes les persones hem d'aprendre i hem de millorar en algun moment i ens ho mereixem, no? Mereixem tenir una vida sexual bona, plaent, satisfactòria, que ens encanti. Per tant, si hi ha algun problema, què carai? Doncs busquem ajuda, tots i totes, no? Per millorar una miqueta.
Ah, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies, Elisabet. Fins la propera.
Igualment. Una abraçada. Adéu, bonica.
Ay, padre, yo lo siento muchísimo, lo tengo que soltar. Era de noche y no veía. De esos días que no puedes más, figúrese. La luz de la barra, yo sola, arreglá y con ganas de mambo. Y me encontré bailando hasta abajo, muchacha, muchacho, y me daba igual. Coge la calle abajo, hasta arriba la autoestima, saludando a las farolas, cantando a las bugambillas. Y la verdad que desde entonces, padre, yo no fui la misma y por mucho que lo intenté, no me puedo controlar.
Y es que me pone, 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 Tres Padre Nuestro y agua bendita.